sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres. Avui volem dedicar el programa a conèixer una mica més la figura, el perfil d'Alexandre Frías i Roig, metge pediatre de Reus, que hem de dir que va tindre un paper importantíssim al nostre municipi a inicis del segle XX, des del 1902 i fins al 1908. 1909 va ser al municipi exercint de pediatre i de metge. I això va marcar una mica, podríem dir, també part de la seva carrera professional durant els anys següents de vida, perquè va morir l'any 1963. Avui volem parlar d'aquesta figura i de la importància que va tindre el doctor Frías al nostre municipi. De fet, el seu nom el tenim guardat en un dels espais culturals del nostre municipi, a la biblioteca. Per fer-ho, avui ens acompanya aquí al Sempre amb tu l'historiador local Xavier Figueres. Xavier, benvingut a la ràdio de nou.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, perquè hem de dir que aquest 2017, doncs, des del Museu de Reus, des de l'Ajuntament de Reus, es va voler doncs posar en valor el doctor Frías organitzant aquest acte, aquest any Frías, també en marc de que enguany Reus és la capital de la cultura catalana. I volem conèixer una mica el seu paper aquí al municipi, què és el que va fer. De fet, el pròxim novembre hi haurà l'exposició del metge dels infants aquí al municipi, però ens volem avançar una mica i conèixer el perfil més humà i més mèdic del doctor aquí a la Cala. Però per situar-nos, Javier, jo crec que és important, primer que tot, explicar el context històric del 1900 a la Cala. On, en què ens trobàvem? Què hi havia al poble?
Home, a 1902, que és quan comença l'activitat del doctor Frías aquí al poble, ens trobem en un municipi que porta uns pocs anys des de la segregació, amb molts de problemes polítics, perquè la lluita per l'Ajuntament és aferrissada, i amb una sèrie de complicacions a tots nivells. Tenim greus problemes d'escolaritat, tenim greus problemes sanitaris, greus problemes socials, però per contrapartida també tenim un ambient cultural minimalista, però de certa importància, perquè tot just aquest any de 1902 apareix per primera vegada la publicació periòdica La Prova. Una publicació de curta durada, però que va tenir un paper important en un moment que també s'estava intentant crear una sèrie de figures literàries que intentaren, a través del vers i de la prosa, buscar-se un lloc i un espai cultural dins de la població.
Per tant, era un any en què en l'àmbit polític hi havia moviment i també hi havia moviment en l'àmbit cultural. I entenc que en l'àmbit social o en l'àmbit més demogràfic, el municipi doncs anava en creixement. De fet, doncs, tot i les migracions produïdes al llarg del segle XX a la població, el cert és que el municipi va anar creixent. I entenc també que eren unes èpoques en què, bé, avui dia anem als hospitals i hi ha una sèrie de controls mèdics, però a les èpoques la gent naixia a casa i amb el que hi havia. Per tant, també, no sé si hi havia molta mortalitat infantil d'entrada en aquelles èpoques.
Bé, en realitat, tot i que la mortalitat infantil era de certa consideració, hem de considerar que el nostre poble, per essència, era un poble sa. Per tant, entrava dintre dels paràmetres normals de mortalitat infantil. Sí que les causes de mortalitat eren semblants a les altres poblacions, però amb una diferència bastant notable, que això ho va detectar el doctor Frías. Ell considerava que el nostre poble era molt sa i que, malgrat de que no hi havia moltes mesures higièniques, la mortalitat no es disparava en diferència a altres poblacions.
Hem de dir que possiblement pel doctor Frías, justament el lluitar contra la mortalitat infantil, per dir-ho d'alguna forma, va ser un dels seus cavalls de batalla en la seva carrera mèdica, per entendre'ns. No només aquí a la Cala, sinó també en altres hospitals.
Mira, ben segur que tot el procés de treball del doctor Frías i l'anàlisi posterior que farà per a tractar les malalties infantils parteixen totes d'aquí de l'Ametlla de Mar. Uh-huh. Perquè aquí exerceix per primera vegada com a metge, no podem dir pediatre perquè en aquell temps no existia la terminologia de pediatria encara com a tal. Més a més, hi ha un concepte de puericultura, és a dir, la idea d'ensenyar a les mares i als infants com havien de menjar, etcètera, etcètera. Però ell aquí doncs s'adona d'un problema bàsic, que és que hi ha una sèrie de problemes alimentaris que s'han de resoldre i que aquests problemes produeixen unes conseqüències catastròfiques en el desenvolupament dels infants. Uh-huh. I arran d'aquests problemes que es troba aquí, perquè és aquí per primera vegada on exerceix, creix tota una insistència i un al·licient per a investigar i aprofundir en el món dels infants i, en certa manera, per aturar el que és aquesta mortalitat infantil, que, torno a repetir, aquí no era excessivament elevada, però que sí que existia perquè no hi havia una sèrie de mesures ni higièniques, ni sanitàries, ni farmacèutiques adequades per a poder tallar els brots que hi havia de malaltia.
És a dir, que, per tant, era un dels problemes que passava en la població infantil de recent nascuts. Quan arriba el 1902 a la Cala, recent amb la carrera acabada amb el títol a les mans, en medicina i cirurgia, com és la rebuda de la gent del poble? Això, hi ha constància d'aquesta rebuda, d'alguna manera, de com arriba el doctor Frías aquí a la Cala?
Home, com arriba el doctor Frías no en tenim constància, perquè, a veure, aquí ja teníem un altre doctor, per tant, era el segon metge que hi havia al poble. Llavors, el que sí podem intuir per les seues paraules és la sensació que ell tenia a l'arribar aquí. I a ell li sobtava moltíssim que la gent de mar, com era la gent de la Cala, ell deia que era gent de poca il·lustració i que per això, com que eren gent de poca il·lustració, eren persones de poques mesures higièniques. Per tant, en certa manera hem d'intuir que ell veia els caleros amb una cultura molt baixa i amb un poc nivell dedicat a solventar problemes de certa consideració mèdica. No? Uh-huh. I, a més, no només dels caleros, sinó que també es queixava contra l'Ajuntament perquè no complien les normes bàsiques de sanitat.
Uh-huh. De fet, ell, el 1906, va tindre la plaça de metge titular aquí al poble i la va compaginar amb la d'inspector mèdic al municipi. Per tant, també doncs, entenc que, per això que ens expliques, Javi, també va voler, doncs, no només amb l'àmbit de la mortalitat infantil i de l'alimentació que rebien, també va intentar, doncs, d'alguna manera, donar una espècie de valors per d'higiene? Per
dir-ho d'higiene? Sí. A veure, ell es va proposar des d'un principi erradicar alguna sèrie de falses creences que perjudicaven seriament el que era la nutrició dels infants. Uh-huh. Amb aquesta obsessió, ell aconsellava a les mares que alimentaven prematurament els infants amb matèries sòlides i els produïen trastorns digestius que causaven normalment la mort per desnutrició, que no avancessin els terminis d'alimentació abans d'hora, que utilitzessin els materials menys sòlids per alimentar els infants, que utilitzessin la llet, i, en definitiva, que no integressin en les dietes dels infants aquests aliments sòlids o semisòlids per als quals l'aparell digestiu dels infants no estava preparat. Aquesta va ser, bàsicament, una de les seves obsessions, perquè resulta que després, a conseqüència d'aquests trastorns digestius, ell afirmava que els nens es morien raquítics i podien morir o per tuberculosi o per anèmia.
És a dir, per aquestes malalties que els afectaven l'aparell digestiu. Per això entenc que va promoure l'alletament matern com a primera alimentació, diguem-ne, d'aquests recent nascuts.
Sí, en realitat ell va publicar un petit decàleg que havien de seguir totes les mares per a cuidar perfectament els seus infants. I això, aquest decàleg, posteriorment va passar a un llibre que ara exactament no recordo quin era el nom, però que va ser molt divulgat, no només aquí al poble, sinó que després es va publicar... Era un petit llibret que va arribar a totes les llars en una època en què a altres comarques hi havia més mortalitat infantil que aquí la nostra.
Clar, entenc que amb aquests anys, amb aquests 7 anys, 6 anys que va estar al municipi, va tenir temps de canviar les conductes? Va ser suficientment temps com perquè la societat calera prengués consciència, sobretot doncs, amb els nous nats, per exemple, amb el tema del alletament matern i de una alimentació diferencial, perquè, evidentment, hi hagués supervivència dels nascuts, però també a nivell d'higiene, també va tindre temps en desenvolupar-ho?
Home, ell, en certa manera, va fer un treball d'apostolat aquí al poble. Si va reeixir la seva obra és molt difícil d'assegurar. Uh-huh. El que sí et puc assegurar és que va lluitar moltíssim. Ell mateix deia que l'any 1902, aquí al poble de la Cala, a prou feines no hi havia 12 retretes o comunes d'aleshores. I insistir moltíssim en que els caleros no defequessin pels carrers, perquè resulta que els infants ja ho fem per iniciativa pròpia i la gent adulta defecava a llocs més apartats de la població, però més apartats de la població no vol dir que se n'anaven a un quilòmetre, sinó que qualsevol pedregal que hi havia pel voltant allí feien les seves necessitats. I fins i tot ell alertava als encarregats de sanitat pública de l'Ajuntament que, si us plau, les deposicions no es fessin a dintre el casc urbà per tot el problema sanitari que podia generar posteriorment, i així mateix va intentar moltíssim lluitar perquè aquestes deposicions no es continuessin a la Cova Gran, que ell deia que era la letrina més gran del poble, perquè allí l'olor que feia corrompia, un olor que només s'alterava de tant en tant quan venien els tràngols que passaven per darrere la roca que protegia la Cova Gran i s'enduia totes les deposicions. Per tant, sí, va fer una tasca d'apòstol del que és la tasca sanitària, però no sabem en quina mesura va aconseguir canviar moltes d'aquests hàbits i d'actituds que tenien els caleros.
Entenc que tot això que ens expliques, Javi, això ho va escriure en una espècie de memòries personals, que suposo que has tingut accés, no?, a la teva investigació també sobre la història del nostre municipi, i on entenc que reflexa la visió mèdica, no?, de com era el poble, perquè moltes vegades tenim els reculls, no?, del que nosaltres mateixos contàvem, i moltes vegades els ulls de fora també ens aporten una visió que molts cops no són prou realistes.
Sí, pensa que ell no és que hagi deixat molta cosa escrita, però en diversos treballs que ha publicat, i més concretament en un dels temes que li va preocupar molt aquí a la població, d'una malaltia que després es va descobrir la causa, l'efecte i totes les conseqüències que em portava, ell anava deixant alguna pista del que s'anava trobant. I en certa manera va deixar algunes pinzellades del que es va trobar aquí al poble. Per exemple, deia ell que, com que aquí a l'Ametlla no teníem aigua potable, aquesta era una de les conseqüències de la falta d'higiene de la població. Una cosa que és bastant relativa, perquè no tenim aigua potable de manantial, però si teníem aigua de cisterna o teníem l'aigua de la mar per si algú es volia rentar. I llavors anava ell fent pinzellades del que observava. Per exemple, també insistia molt que l'única mesura higiènica que tenien els nostres avantpassats, els nostres avis, per a cuidar l'aigua de les cisternes era tirar la primera aigua de la pluja fora i després fer la recollida. però ell deia que en això no n'hi havia prou, que la utilització de les cisternes també havia de seguir un procediment més o menys rigorós de control sanitari perquè sigui amb pobals o sigui amb una altra eina per a plegar l'aigua, podien provocar malalties a l'aigua.
Per tant, va controlar una mica també, no només el tema infantil, sinó també l'àmbit general. Abans parlaves d'una malaltia, entenc que et refereixes a la leishmaniosi, que va ser una de les, un dels primers doctors a estudiar aquest tipus de patologia, que era molt freqüent aquí a la zona, entenc que no només a la Cala, també en altres municipis de l'entorn, i que no s'havia diagnosticat o no es diagnosticava correctament.
En realitat, ell quan arriba aquí al poble es troba en un problema. Es troba amb una sèrie de funcions d'infants afectats per unes malalties de relativament curta durada. Són malalties que ocupen un espai d'entre un mes i un any. Aquestes malalties normalment comencen per anèmies, coloració de la pell, avoltament abdominal i, com t'hi dic, al cap d'un any més o menys arriba la mort. Ell estava convençut que el diagnòstic que feia d'aquestes malalties era erroni i ell, els informes que han escrit, les signa com a pseudoleucèmies. En realitat no era una pseudoleucèmia, era el que aquí al poble anomenaven el que era la febre negra, una malaltia que tenia que feia agafar una coloració especial als malalts. Llavors aquestes malalties les va tractar amb ferro, amb arsènic, amb carn de l'os de bou i no trobava explicació. Només quan ja tenia una obsessió preclara amb tot això i arriba a contactar amb metges com amb Torredemer del Perelló o amb el doctor Vila de Tortosa, o amb el doctor Pitaluga, que és l'especialista en parasitologia dels més importants espanyols, i després de diversos anàlisis a través del laboratori, arriben a la conclusió de que és una mena de leishmaniosi, que en realitat és un descobriment nou que es fa, i s'arriba a la conclusió que aquesta malaltia és el Kala-Azar, una malaltia que en la postguerra aquí al poble encara tindrà causa de defuncions. Encara hi ha, per defuncions de Kala-Azar, uns 14 o 15 o 20 casos. No recordo exactament quants.
Per tant, això es va repetir una vintena o trentena d'anys després. Javi, entenc que evidentment aquí al poble va fer molta feina, però era molt jove quan estava aquí al poble. Tenia una vintena d'anys, menys de 30 anys. Però bé, fa un pas, com dèiem, de 6-7 anys pel municipi, es casa i marxa novament a Reus, on continua doncs, amb tota aquesta tasca mèdica i científica, i de fet va rebre medalles de la Creu Roja bé, i d'altres distintius, i va fer també viatges a l'estranger. Què en sabem del doctor Frías un cop marxa de la Cala? Què deixa?
En primer lloc, el que hem de dir és que quan marxa de la Cala deixa una sèrie de falses creences, i en acabat ja parlarem del que va anar viatjant, que són molt interessants. En primer lloc, ell vol trencar una falsa creença, que és molt curiosa, que resulta que com que considerava que no tenien manantials i la gent bevia aigua de les cisternes, molts caleros dipositaven a dintre de les cisternes una anguila perquè deien en aquell temps que si l'anguila sobrevivia en les aigües que eren pures i sanes, i llavors aquesta creença estava molt estesa aquí a la Cala. Ell va intentar erradicar-la. Llavors, a part d'aquestes creences i d'altres per l'estil, que són un pelet així diguéssim ridícules, el doctor Frías, el que s'endú de la Cala, és un gran bagatge d'interès investigador. Perquè tan pront de marxa d'aquí, al cap d'un any... Bueno, també hem de saber que ell conviu aquí amb la seva senyora i porta una vida molt humil. Són bastant respectats, són molt respectats, no tenen cap problemàtica, així com a altres metges hi ha problemes d'interferències municipals. Ell intenta ajudar a la gent que es considera pobre de solemnitat, vull dir, va ser un home entregat a la medicina, tant pels adults com, com pels infants. No va ser un metge molt exigent, perquè moltes vegades ni cobrava la visita, perquè en aquell temps no funcionava el sistema sanitari com funciona ara, i per tant era un home bastant altruista. I quan se'n va d'aquí al poble té dues inquietuds. La primera, intentar averiguar què passa amb aquestes malalties infantils que produiran, que seran causades per la leishmaniosi o la leishmania, i després un afany de sabidoria. I és això el que el portarà a visitar diferents països des de l'any 11 fins a l'any 15 o 16 per Europa. Arribarà a la maternitat de París i allí la maternitat de París el que farà serà investigar sobre els procediments més moderns que tenen els doctors francesos per a tractar els problemes infantils. I bàsicament és això. I a part d'aquesta il·lusió que porta per descobrir la problemàtica de les malalties infantils, després entra en contacte a través de a Reus i amb metges de la comarca per intentar resoldre el problema de la leishmaniosi o el calazar. I un cop detectat aquesta malaltia, en poc temps, pel que sembla, l'índex de mortalitat de les contrades més properes a Reus i Tarragona va disminuir notablement. Aquí, afortunadament, la disminució aquesta no es va notar massa, perquè ell deia que, malgrat que érem un poble que teníem alguns casos de tuberculosi, érem un poble sa per naturalesa, i ell ho atribuïa sobretot a la constitució del terreny i als vents.
És a dir, que una mica els factors ja naturals del municipi,
els factors climàtics influïen bastant en el que eren les malalties. Pensa que quan aquí arribava una malaltia importada, alguna infecció, el que feien era aïllar-la ràpidament, i estaven convençuts que en un espai de 2-3 setmanes la malaltia desapareixia, perquè no érem nosaltres un poble exportador de malalties, al contrari, érem importadors de gent que venia o del Serrallo o de la Barceloneta amb malalties greus per haver conviscut en altres persones que estaven afectades de certes dolències.
Abans comentaves que era una persona humil, de fet, potser també les circumstàncies de la seva vida li van fer així, perquè hem de dir que el doctor Frías es va quedar orfe de la mare quan tenia 7 anys i del pare amb 12. Per tant, va haver d'estudiar i de treballar a la vegada. De fet, va treballar en moltíssimes farmàcies, tant a Reus com a Cornellà, com a Sant Joan Despí, a Sant Boi de Llobregat i també a la Colònia Güell, per a poder-se pagar també aquests estudis de medicina i per poder tirar endavant. Això també és un... Entenc que és un símbol que li marca la vida, tot i que és una qüestió més personal, i això també pot ser aquesta humilitat que ens comentaves i doncs no cobrar visites. Suposo que també ell sabia que era passar penúries, suposo, o ser pobre en algun moment.
Evidentment, quedar-se orfe el va marcar segurament per tota la vida, perquè va comprendre molt bé el problema, i llavors sabia el valor dels diners. A part, també hem de tenir en compte que en aquella època un noi que es va quedar orfe, que es va quedar orfe a la seva edat, eren nois bastant responsables, bastant madurs, provenia d'una família d'un cert nivell cultural, per tant, ell tenia, en tot i la seva joventut, el que tenia era un criteri bastant ben format del que era la vida i el que volia perseguir i on volia arribar.
Hem comentat que clar, ell continua i evidentment doncs mor l'any 63, per tant, imagineu si passen d'anys doncs des de que marxa del municipi, una cinquantena. Què és el llegat que deixa la Cala? Més enllà doncs d'aquestes qüestions higièniques i d'alimentació, què és el que amb el pas dels anys ha servit, diguem-ne, una mica la seva tasca al municipi?
Home, en principi hem de dir que el doctor Frías pràcticament era desconegut fins fa poc. A veure, fins als anys 1980 aproximadament, que es comença a parlar del legat del doctor Frías, que deixarà una part de la biblioteca, l'ametlla, tot això, la gent pràcticament no el coneixia. Perquè a part del doctor Frías, que va tindre aquesta durada de 6-7 anys més o menys aquí al municipi, van passar altres doctors amb altres característiques particulars i normalment també hem de tenir en compte que hi ha entremig tot el factor de la Guerra Civil Espanyola que no dona temps a recordar molts espais. Vull dir, la guerra va marcar molt la població i els metges de la guerra també van marcar molt el que era la població, tant els metges de preguerra com els de la postguerra. Per tant, jo diria que el doctor Frías va ser una sombra fugaç que va haver sobre el municipi, que va intentar marcar unes pautes de puericultura a les mares especialment, i que aquestes mares, moltes, les van seguir directament, en canvi va haver d'altres que no i van seguir amb aquestes falses creences, sobretot el que és la part de l'alimentació dura. Pensem que en la postguerra, ha degut a la falta de productes bàsics, se va seguir fent. Per tant, no es van acabar els problemes sanitaris a nivell infantil. Però, en tot i en això, jo crec que va ser un metge que va deixar un posat, un estratus bàsic per a una part de la població que sí va creure que el tractament dels infants i l'alimentació dels infants no tenia res a veure amb l'alimentació adulta. I sobretot va intentar transmetre aspectes higiènics que molts, a partir d'aleshores, van anar més o menys complint, entre altres aspectes, tenint en compte la neteja, especialment de mans, que era molt important per la transmissió de certes malalties, i també a les llevadores una espècie d'atenció predilecta a l'ús que feien de les tisores a l'hora de tallar el cordó umbilical perquè no pogués haver una infecció o alguna mort per un descuit. És a dir, que sí que va anar deixant una sèrie d'idees que la gent pausadament va anar integrant.
I que entenc que, doncs, evidentment, la guerra va marcar, però que la gent, doncs, la societat calera de l'època va anar treballant. Podríem dir que és un dels metges que ha passat pel municipi que ha deixat, i anem acabant ja, un llegat més important, almenys per a la supervivència de la població?
A veure, més que llegat, jo diria que és el metge probablement de més renom que hem tingut al municipi per tota la transcendència posterior que ha tingut, perquè pràcticament és el pare de la pediatria a Espanya. És considerat el primer puericultor espanyol, és considerat el creador de diverses institucions que tenen com a objectiu bàsic la cura dels infants.
I com la gota de llet de Reus,
sí,
per exemple.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Llavors, fixeu-vos que se'l nombra fill predilecte de Reus l'any 1958, és un home que està molt ben considerat perquè va realitzar una gran tasca a l'Ametlla aquells 6 anys i a Reus especialment. On realment se'l va conèixer i es va notar més la seva influència va ser Reus, perquè allí va ser una labor més contínua, més marcada, més seguida. Si l'haguéssim tingut més anys aquí al poble, hauríem dit que el doctor Frías realment era el metge més important del nostre poble. I en certa forma jo quasi que el consideraria com a tal. Tot i que a Reus hagi desenvolupat els millors anys de la seva vida, va ser aquí l'Ametlla on neix el ferment i la inquietud per a desenvolupar la seva tasca professional en l'aspecte sanitari a nivell infantil.
I entenc que això, doncs, s'ha de quedar reflectit d'alguna manera i ha de saber-se entendre, més que res perquè forma part de la nostra història, però també forma part de la història en conjunt de l'estat espanyol i de com la pediatria es va crear, es va fundar i ha tirat endavant. Entenc que molts dels nostres oients, d'això que hem parlat avui, jo el primer, tot i que he llegit una mica abans de començar l'entrevista i preparant una mica, desconeixia molts de les dades i suposo que també és un dels, aprofitant aquest any Frías, per conscienciar o per entendre la població la importància que va tindre ara fa un segle aquest doctor aquí al municipi i del que ens ha permès també avui en dia arribar a tenir, doncs, el municipi que tenim. Suposo que aquesta exposició, com dèiem, que tindrem al novembre al municipi, servirà per entendre alguna mica i per veure també imatges en fotografies part del seu treball fora de casa, però també, ara quan passarem segurament per davant de la biblioteca, Javi, almenys entenc que la gent ja recordarà una mica qui és el doctor Frías i sabrà alguna cosa més que un metge que hi va haver al poble.
Sí, és que realment no el vam considerar mai, però és que no el vam considerar mai a nivell municipal, a nivell polític, a nivell de gran professional, per tota la sèrie de fets posteriors que van venir després del doctor Frías. Si en una situació normal de tranquil·litat, probablement hagués estat un metge més reconegut. A part, pensem que en aquells anys el poble tenia bastant, hi havia bastant moguda, com te deia, política i intel·lectual, i tant el metge com el mestre eren dos elements importants per a la divulgació tant sanitària com intel·lectual del poble, però no estaven massa valorats. Actualment, actualment el que hem de fer és retre-li un homenatge importantíssim i que quan la gent passi per davant de la biblioteca del doctor Frías sàpiga que és una de les persones que més va intentar tallar, erradicar el que era la mortalitat infantil i sobretot divulgar la ciència mèdica i l'art de la cura o les primeres cures o les més bàsiques nocions d'higiene en una població que, tot i ser sana, presentava moltes deficiències, com abans t'he comentat.
Claus, contra la mortalitat infantil i a favor, doncs, de un alletament matern i una alimentació responsable per als més menuts. Una mica els leitmotivs de vida que van emprendre, doncs, a Alexandre Frías i Roig, doctor Frías, amb un inici de carrera aquí a l'Ametlla de Mar i que va acabar a Reus, doncs, sentant les bases de la puericultura i de la pediatria. Javier Figueres, historiador local, gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres. Hem fet un repàs interessant, el pas pel doctor Frías al municipi. Segur que, com deies, si el context històric hagués estat diferent, sabríem més coses, perquè també la transmissió oral popular també ens hagués servit, però sí que hem conegut també com érem com a municipi, què en pensava de nosaltres el doctor Frías i sobretot quina ha estat la seva tasca o quina va ser la seva tasca per ajudar també a la població infantil i a la població adulta. Javier, moltíssimes gràcies i molt bona feina.
No hi ha de què. Arriba.